Molt bon dia a tothom, les 9 i 3 minuts del matí, encara amb la ressaca del carnaval i amb aquesta veu doncs, que sembla que ha volgut marxar uns dies. Donem pas un divendres més amb Cada Cultura. Avui, com sempre, en aquest espai que tenim a la ràdio de Lloret de Mar, parlarem de sèries, de la biblioteca, de cinema i també de les estrenes teatrals que tenim aquest cap de setmana en què s'aixeca el taló en el Teatre de Lloret de Mar. La temporada comença avui al vespre, aquesta nit, amb el monòleg de Berto Romero, que té totes les entrades exaurides des de fa molts de dies. Demà es dona pas a l'espectacle Esperança Dinamita, de cançons de revista del Paral·lel de principis del segle XX. I diumenge és el torn de Màgia Junior, un espectacle per nens i per joves, en què doncs, els fils conductors són la màgia i l'humor. En parlem de tot plegat, ara mateix, amb Cada Cultura. Us parla Rosa Giral, o el que queda de la meva veu, el control tècnic també tenim en David Duran i els estudis Joan Moret, Marc Carreras i Cristina Casada. Molt bon dia a tots tres i moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia, Antonio.
Bon dia.
En uns minuts tindrem per telèfon a Paco Moreno i Cristina Catalán, que estan fent la caravana en algun lloc de Catalunya, que ja ens ho explicaran. Molt bon dia a tots i gràcies per ser aquí. El que estem escoltant ara doncs és, d'alguna manera, la banda sonora de Màgia Junior, que, com diem, és l'espectacle de màgia que estarà diumenge a la tarda en el Teatre de Lloret de Mar, un espectacle en què la màgia i l'humor, com hem dit abans, són els fils conductors, a part d'interessar doncs, els més petits, a partir de 4 anys, en un espectacle de màgia. Com diem, això és diumenge a la tarda i doncs, amb aquest espectacle s'inaugura la temporada de teatre familiar a Lloret de Mar. Abans, avui mateix, tindrem en Berto Romero amb un monòleg en llengua castellana que té les entrades exaurides des de fa molts dies.
Mételo dentro y bájale 2 grados a todo. A mí que más me da estar a 36 o estar a 34. Déjamelo bien acabado, ¿sabes? Déjamelo todo cerrado, bien puesto. Nah, el pene, no, el pene es maravilloso, maravilloso. Hidráulico, te da como medio ángulo, medio círculo, ¿sabes? Como un joystick, está en el medio. Aunque no lo busques, te lo vas a encontrar, ¿sabes? ¿Por qué digo esto? Porque que esté mal señalizado, que esté hecho como para confundir, no quiere decir que no se pueda utilizar todo lo que hay. No sé cómo os colocáis aquí, ¿eh? Gente sin graduados con la venga, pásela. No lo sé, no tengo intención de sacarlo, pero ya estamos por allí. ¿Cuáles son los...
Tot això doncs, és un dels tràilers d'aquest espectacle d'en Berto Romero, el monòleg que hi ha aquesta nit en el Teatre de Lloret de Mar, que porta per títol Sigue con nosotros. Això, com diem, és avui al vespre i demà dissabte és el torn d'Esperança Dinamita, un espectacle de cançons de revistes en què el lloretenc Xavier Albertí apareix en el documental que acompanya la funció i parla sobre l'embriagador verí que exhalaven els couplers de l'època. Le Croupier reviu la glòria del Paral·lel de principis del segle XX amb aquest espectacle que porta per nom Esperança Dinamita. La dramatúrgia és de Josep Maria Miró i el suport documental, com diem, del lloretenc Xavier Albertí, director del Teatre Nacional de Catalunya. Esperança Dinamita no és un simple concert, és un espectacle, un viatge al Paral·lel de principis del segle XX, un recorregut molt particular pels èxits musicals que sonaven a la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX, prenent com a referència qui va ser una de les vedets més rellevants i menys recordades d'aquest període, de nom Esperança Dinamita.
Consol García Colomer, més coneguda com Esperança Dinamita.
No sé per què, sempre em costa dir la paraula puta. Estem tan acostumats a parlar sempre de com a meu, cosa com això, que no em surt natural dir putes.
Qui s'amagava realment darrere d'aquella dona de bellesa captivadora i enorme talent?
Mira, jo d'aquestes coses no vull parlar. O sigui que no vull saber res. Tota xicota que s'estimi,
molts encara se sorprenen del desconeixement que hi ha a Catalunya al voltant de la figura d'Esperança Dinamita.
Veni, veni, ven, vente, chiquita bonita, no quiero que tu figura, ya sabes pa lo que quiero, ay, veni, ven.
Esperança Dinamita representa aquest dissabte 13 de febrer a partir de les 9 de la nit. El que fem ara és parlar amb la Caravana de les Arts via telefònica, amb Paco Moreno i amb Cristina Català. Molt bon dia, Paco, Cristina.
Oi, bon dia.
Jo no sé què heu esmorzat, Paco i Cristina, però volem esmorzar el mateix.
Jo també quiero.
Esteu dormits, què feu?
Buenos días, Paco.
Buenos días.
Està aquí, està la Rosa.
És molt radiofònic,
sí, això,
és
super radiofònic. Està aquí la Rosa demanant, si us plau, que parleu molt avui perquè sí. Està fatal.
Vale, Rosa, no pateixi res.
Pateixo.
Tenim un convidat especial al cotxe, tenim el José García.
Hola, bon dia!
Que també té molta energia, res. Estem a Girona, que fem avui una presentació d'una websèrie.
Sí.
Que es diu Friquisados, també tenim aquí la Cristina al meu costat.
Hola!
I res, dir-vos que avui divendres tenim al teatre Alberto Romero, tot exaurit. Demà, Esperança Dinamita, ja heu sentit, un espectacle de couplets, de la música que hi havia als anys 20.
Tu vindràs?
Al paral·lel? Sí, home, clar, jo vindré.
Jo no ho sé. No, tu sí vindràs també.
Ah, jo vinc. El que faci falta. I el diumenge no hem posat track de música perquè no n'hi ha, però sí que hi ha també Màgia Júnior, que és un espectacle que té més de 100.000, ha tingut més de 100.000 espectadors a Barcelona.
Jo vindrà, Paco!
Sí, t'aportarem.
Jo també, Paco. Mama, te quiero, me llevo de ver Màgia.
Rosa, com estàs?
Pues, escoltant-vos a vosaltres i sense paraules, la veritat és aquesta. Paco,
tenim molta energia.
Ja. Escolta'm, Paco, parla'ns d'aquesta websèrie. Com m'has dit el nom que es diu?
La sèrie es diu Friquisados.
Friquisados, i de què va?
Sí, de que són tres friquis.
Espera, ¿estamos en hora de niños o no?
Sí,
no,
sí, que estan, sí, que ara que estiguin a l'escola, potser que estiguin malalts i ens escoltin.
Sí, ja s'escoltin. Són tres personatges, en aquest cas el José García fa un que es diu...
Hola, me llamo Eric.
Se llama Eric, el meu personatge es diu Toni, i un altre noi, que és l'actor Joan Escofessis, fa
de Mickey.
Són tres personatges que tenen tres objectius a aconseguir en aquesta vida. El meu personatge en aquest cas és el Toni, vol ser model professional. El personatge del José, explica-ho.
Jo vull ser cantant, amb aquesta veu que em caracteritza, i el Joan vol ser actor porno.
Vol ser, que és que ni us entenem,
Jo
què dieu? El Joan què vol ser?
No els hi facis tornar.
El Joan vol ser actor porno.
Ah, actor porno, sí, vol ser-ho. Sí, sí. D'acord, són els seus objectius vitals, molt bé.
Llavors, avui fem una presentació a l'Escola de Cinema de l'Aram de Girona, davant de tots els professors i davant de tots els alumnes, fem una impro presentació on els personatges simulen que estan a la casa de Gran Hermano.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Això serà una sèrie que es podrà veure per internet?
La podreu veure per internet, el capítol que s'estrenarà.
Sí, s'estrenarà i està guai perquè és una pàgina web interactiva. Vull dir, podeu interactuar amb objectes que hi hauran a la web, amb nosaltres, i està força bé.
Quan s'estrenarà?
Doncs, sincerament, no t'ho puc dir, però suposo que a partir d'avui o la setmana que ve ja esto lo lanzan i vinga.
Esto lo lanzan, doncs ens teniu ben informats, nois?
Sí.
En parlarem aquí a la ràdio.
D'acord, guapa.
Paco, Cristina i José, moltes gràcies per aquesta connexió telefònica impagable, per aquest so tan bo i aquesta intel·ligència.
Bravo!
Nos echamos de menos.
Que tinguis un bon Sant Valentí!
Ai, sí!
Tu, Joan, també, eh? Que jo estic sin pareja. Si algú me quiere, que me llame.
Recollim, adiós. José, recollim la teva crida. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Adiós. Pràcticament un quart de deu del matí estem escoltant Biret d'en Michael Jackson, que és, forma part de la banda sonora de la pel·lícula Zoolander, la primera, que ja no sé quants anys té, la primera pel·lícula que es considera doncs, una comèdia de culte, i ens hem decidit posar aquesta banda sonora.
Té 15.
Té 15 anys.
15 anys.
Mare meva.
Sembla mentida, eh?
15 anys fent el burro, fent la mirada a cero azul del Zoolander. Són molts anys, eh? Doncs hem triat aquesta banda sonora perquè doncs, aquest cap de setmana s'estrena la segona part de Zoolander, que suposem que doncs, patarà totes les taquilles dels cinemes, i en parlarem després amb en Joan Moret.
Bé, ja ho veurem.
Sí, sí que ho veurem, sí. Michael Jackson ens porta d'alguna manera cap a la biblioteca. Cristina, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques
doncs,
avui?
A veure, jo explicaré les activitats que tenim per aquests pròxims dies a la biblioteca. Aquests dies us havíem parlat de l'exposició L'ombra de Blanquerna, val? I llavors, en relació a aquesta exposició, ja hem fet algunes activitats. Llavors, avui... Ai, és que se sent un soroll.
Sí, són coses, de, que es vale. Diu, coses del directe.
S'acopla, s'acopla.
És a Michael Jackson, que t'està dient alguna cosa.
Sí. Llavors, avui, a les 8 de la tarda, a la sala d'exposicions, hi haurà una visita guiada pel fotògraf Lluís Montaner, val? Que explicarà doncs, la seva tècnica fotogràfica.
Que déu-n'hi-do, aquesta història. Sí, que has agafat quadres, no?
Sí, s'inspira...
Més. Són quadres famosos de la història de la pintura.
Rosa, deixa-li explicar. Sí.
No, a veure, ja ho dius molt bé. S'inspira en pintors clàssics, amb retrats, val? Sobretot, de pintors com Sorolla, Vermeer... I explicarà, doncs, això, la tècnica.
I què fa exactament? Què fa ella amb aquests quadres?
Això sí que ja no us t'ho puc dir.
Els transforma?
Juga, els transforma.
Sí. Fa,
fa
com una interpretació,
sí, fa com una
no?
interpretació i...
Que és molt personal,
juga amb
tot
la
això.
Llum, els colors.
Jo tinc entès, Cristina, pel que m'han dit, que el que li interessa més d'aquestes obres és la llum. I aleshores ell el que fa és intentar...
Sí, és amb la llum, sobretot.
Interpretar a través de la fotografia el mateix que altres artistes han fet a través de la pintura. Que és, doncs, això, buscar quina és la llum d'aquell quadre clàssic i fer el mateix amb fotografia. Més que intentar reproduir el quadre, és intentar reproduir la llum del quadre. Pel que
sí.
T'he entès.
Molt bé, sí, aquesta aportació, Joan. Sí,
és que en Joan
artista.
Exacte. I aquesta tarda, si volem saber més, doncs a les 8 a la sala d'exposicions, que ens ho explicarà el mateix Lluís Monet.
Que això, Montaner, no?
Montaner, sí.
Montaner. Ell té aquests quadres exposats a la Casa de la Cultura.
Sí, estan exposats.
I ell fa la visita guiada explicant doncs, bueno, com funciona aquesta tècnica i el per què ho fa i tot això.
Exacte.
I sí. Això complementa l'exposició...
L'exposició l'Ombra de Blanquerna, val? I després també demà serà la cloenda d'aquesta exposició, que es farà a les 12 a la Sala Polivalent, un concert d'havaneres i cançons de Lloret amb les perles de Lloret i els cantaires de la Casa del Mar. Val?
Un mes que intens, és... la biblioteca, amb aquesta
sí,
exposició.
Sí, aquesta exposició s'han fet moltes activitats, hi ha vingut molta gent.
Sí, perquè avui això del Lluís Montaner, però han vingut ara no em sortirà ni un nom, eh?
L'Enric
Casasses, que ha parlat del Salvador Dalí escriptor, també ha vingut en Salvador Brutons, amb sí. La cantata de Randa, i en Joan Vinuesa.
Sí.
Ha sigut molt, molt, molt complet, això.
Sí.
I aquesta exposició, l'Ombra de Blanquerna, doncs, que es fa amb l'homenatge a Ramon Llull, eh?
També, molt bé. Un bon resum. Bueno, part d'aquesta exposició, val, tenim aquesta tarda i al Club de Lectura, que es parlarà de l'obra de teatre El professor Bernardi, d'Arthur... El cognom no sé pronunciar molt bé. És
segur que ho faràs millor que nosaltres.
Nitzler?
Fantàstic.
I l'obra, bueno, es representa al Teatre Nacional de l'11 al 20 de març i nosaltres hi anirem el 21 de febrer a la sessió de les 6, que encara queden entrades i la gent que hi vulgui anar, doncs pot anar a la biblioteca i preguntar-ho i inscriure's.
El Teatre Nacional, que la dirigeix en Xavier Alberti.
Exacte.
Lloretenc.
Sí. Aquesta, bueno, i crec que està molt bé aquesta obra, val? Perquè és parlar de la decisió, o sigui, el mateix escriptor era metge, neuròleg, a part d'escriptor, dramaturg, i s'inspira, doncs, una mica en la seva autobiografia, val? Perquè parla d'un metge que pren una decisió i a partir d'aquesta decisió desencadena, doncs, tota una sèrie de conseqüències que fan trontollar els estaments polítics, religiosos del país.
No sé per què sé com acaba, i no ho pensem dir.
No.
Millor que no diem com acaba.
I va estar uns anys prohibida, bueno, és del 1912, i això, jo la recomano. I després, jo vaig canviant, d'un tema a l'altre, perquè...
Anem repassant tot.
Sí, anem repassant les activitats. El dissabte, demà, a 11:45, fem els contes, com cada dissabte, a la sala infantil, que vindrà Montmàs, explicarà el conte que es titula Cuentos de brujas, ogros y monstruos, val? Que parla una mica això de la por, del tema de que no passa res per tenir por, que tothom pot tenir por, però el que és important és saber com vèncer-la, val? I ja està.
És a dir, no cagar-te de por, que és el que se'ls ha d'explicar als nens. Tingueu,
bueno,
por, és... però...
Que no passa res, no? No passa
però no
res.
Us cagueu de por, que
exacte,
després hi ha una
no passa
feinada
res,
de
que
por.
Tothom, que inclús el més valent, podria tenir por. Això és el que explicarà, val? I això serien quant a les activitats, les pròximes activitats. Després volia parlar de... Aquest any celebrem el 5è aniversari de la inauguració de la biblioteca, i també farem diverses activitats, val, que anirem dient, i una que ja hem començat a portar a terme és a través del compte d'un compte d'Instagram que hem creat, val, que es diu Tu ets Biblioioret. Llavors, amb aquest compte el que volem és compartir l'experiència a la xarxa amb els usuaris, Això ho expliquem al blog de la biblioteca. Entres al blog i ja veus l'explicació, val? Es tracta de cada usuari, a veure, és que és una mica... Cada usuari, tu no cal que entris amb el teu compte d'Instagram, sinó que nosaltres et donem el perfil, val? Tu entres amb el perfil Tu ets Biblioioret i després et donem la contrasenya i tens uns dies per penjar fotos de la biblioteca, tant pot ser antigues com d'ara, que ja tinguis o que vagis un dia a fer-les.
Per tant, és un compte que es fan fotos, a través d'Instagram.
No, són... No té un compte, dius? Ah, sí, un compte, sí.
Ah, un compte, val.
Un compte,
val,
sí.
Sí, ja està, Cristina. Vale. Jo que...
Llavors, penges les fotos i has de posar el hashtag Jo soc Biblioioret i l'altre Tu ets Biblioioret, val? A la persona que s'inscrigui ens diu els dies que vol utilitzar aquest compte, i llavors nosaltres uns dies abans anunciem qui participarà. Si ja té compte a Instagram, doncs posem a l'arroba la persona que sigui i després diem els pròxims dies participarà al compte tal persona, val? I
ja
després,
està, ja
bueno,
marxa,
ara de moment...
Això, Cristina, ja està en marxa, ja està, això?
Sí, ha començat, de moment és això, que ho hem començat i no diem tants dies. És la persona que diu quants dies vol fer-lo servir.
D'acord.
Si després hi hagués molta gent o es va canviant, es podria fer, doncs, el període d'una setmana o... Val? Perquè això... Ens vam inspirar amb el blog que fem a les Biblios, que també hi participem, que vam fer el projecte de l'Insta Biblioconvidat. L'any passat es va celebrar l'any de les biblioteques, l'any 2015, de les biblioteques de Catalunya. Llavors van participar moltes biblioteques de tot Catalunya, també dins d'un perfil van penjar totes les activitats que anaven fent. Això sí que era per cada setmana una biblioteca. Val? O sigui, s'entén?
I tant que sí.
I això, el que es vol és això, compartir l'experiència, treballar col·laborativament, en xarxa, amb els usuaris, amics, tothom que vingui a la biblioteca. I és això.
Us agrada molt, eh? Tot el tema xarxes, a vosaltres ho porteu molt bé.
Sí, ens agrada molt.
No, és, està molt bé.
Exacte.
Què més, Cristina?
I, bueno, això ja està.
Ja ho tenim?
Sí, ja ho tenim.
Doncs això que has dit, que doncs, és el 5è aniversari, que ja m'ho havia comentat la directora de la biblioteca, l'Armínia, en seguirem parlant aquí a la ràdio,
sí.
Per explicar-ho bé, tot el que es fa, tot el que es pretén i bueno, com es pot implicar tota la gent de Lloret.
Molt bé.
Doncs Cristina, doncs, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Les 9 i 26 minuts del matí, continuem aquí amb Cada Cultura, seguint escoltant la banda sonora de Zoolander 1, 15 anys enrere. Esperem doncs, que la banda sonora del Zoolander 2, que s'estrena cap de setmana, sigui igual de bona. Parlem ara de sèries amb en Marc Carreras, que ens vol il·lustrar un divendres més. Marc.
Ho intentarem.
Ho intentarem.
Sí, 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 i tant. Primer de tot, convidar l'Armínia que vingui algun dia al programa, que jo sé que
no
que
vol,
ella,
que no vol venir.
Ella diu que no vol, però bueno, jo sé que ella també és cinèfila i seriefila, o sigui que podria venir aquí perfectament i xerrar amb nosaltres una estoneta també del que nosaltres normalment parlem, no?
Va, Armínia, vine.
Vinga, va. Jo ja li dic, ella em veu i em diu friki i coses d'aquestes, però vaja, que pot venir qualsevol dia a dir-m'ho en antena, que no hi ha cap problema. Bé, intentarem il·lustrar en la mesura de lo possible i amb l'ajuda d'en Joan també, suposo que ell m'ajudarà una miqueta, jo crec que sí, no? Sí, sempre ajuda, amb tres conceptes que ens havíem preparat per aquesta setmana. Bé, en principi volíem pujar una miqueta al llistó, no, Rosa? Volíem fer una miqueta...
No crec que jo segueixi aquest nivell.
No. Bueno, a mi em sembla que tampoc serà per tant, ja veuràs com són tres termes quan en el moment que ens expliqui diràs clar.
Ja comencem pel principi, per la part més fàcil.
La part més fàcil, avui volíem parlar de la sitcom. Volíem explicar què és això de la sitcom, que sona a pàgina web, però que res més enllà d'això, sitcom és el concepte, és el terme que s'utilitza per parlar de les comèdies de situació, no? Que als Estats Units doncs, és un dels gèneres més utilitzats a la televisió, que fa quasi bé des del principi de la televisió doncs, que s'utilitza, i que bé, que dintre de la mateixa, anem a dir, nomenclatura o classificació, doncs podríem trobar diferents gèneres dintre de la comèdia de situació. Podríem trobar aquelles que tenen a veure amb la família, que són les més habituals, o també doncs algunes que tenen bé amb temes com podrien ser de grups professionals o militars, en el cas de MASH, per exemple, o altres com podria ser la comèdia coral o d'altres tipus, no? La sitcom, en principi, doncs sol tenir una duració, als Estats Units sobretot, aquí a Espanya també s'han vist en aquests formats, de no més de mitja hora. Normalment solen ser un capítol d'uns 24 minuts amb una pausa al mig del capítol, no? I normalment i la història doncs així més o menys ens ho explica, les comèdies de situació eren en públic. Eren en un escenari on hi havia públic al darrere, i després n'hi ha hagut d'altres, però el més normal és que hi hagués un escenari on, o diversos escenaris perdoneu, ara me l'hi ha dit jo, sale a la Cristina i ara me l'hi ha dit jo.
Tu vols dir que roden amb platós tancats?
Sí,
no?
Roden un plató tancat on hi havia dos o tres escenaris on passava tot l'argument i tota la trama.
I que tenen el públic sempre a davant.
Això mateix.
Per això, bàsicament és això, situation comedy, comèdia de situació, perquè gairebé tota la comèdia es desenvolupa en un, gairebé en un escenari
únic.
En una
habitació,
únic, no?
O és, amb un parell d'habitacions.
Quan tu vens la idea, per exemple, de Friends, per posar un exemple que coneix tothom, és dir, són uns amics que viuen en un pis i que es troben tots en un sofà d'un bar, no? Aleshores, sí. els escenaris són molt concrets i molt
sí,
específics.
Fan vida allà, la seva vida o les seves coses els hi passen.
Exacte.
Sempre en aquests espais, no?
Hi ha dues característiques que són molt bàsiques, que són aquestes, i una altra, sobretot, el tema del gag recurrent, no? El running gag, que és utilitzar sempre el mateix recurs una i una altra vegada en diferents capítols per, anem a dir, familiaritzar a l'espectador amb una sèrie de situacions, no?
Juga amb una complicitat
això,
amb l'espectador.
Doncs, és més fàcil d'explicar si a l'escenari o els escenaris són més o menys sempre els mateixos, no? Els personatges, a més, també normalment un capítol té principi i té final, no hi ha, o sigui, sí que hi ha una trama, pot haver una trama al darrere, però normalment el capítol s'inicia a través d'un gag o d'alguna incidència, i al final doncs té una solució, no?
És un conflicte per capítol.
Això mateix, perquè això el que fa és que la gent doncs es familiaritzi doncs una miqueta amb la idiosincràsia del personatge o dels personatges, no?
Però Marc, tu diries que no tenen públic aquestes sèries? Públic real, eh? Vull dir, ja sabem que en el riu les enllaunats que els pugen,
bé, o sigui,
no?
Hi ha sèries que hi havia al públic i altres que doncs tenien el riure enllaunat, no? El riure enllaunat em sembla que es va començar a introduir a partir dels anys 50 en alguna sèrie perquè doncs bueno, hi havia públic i existia el tema del públic des de, em sembla que són les primeres actuacions en ràdio d'Andy Cantor a Estats Units, un còmic i cantant molt, molt conegut, i bé, principalment abans es feia sense, es pensava que això doncs no li donava una professionalització, i després es va trobar que el que hi hagués un riure, que hi hagués algú dintre de l'estudi, doncs ja implicava doncs potser més proximitat, no? Bé, més o menys el que hem explicat de la comèdia de situació és això, vull dir, tota una sèrie de situacions en un lloc concret amb una sèrie de personatges molt estereotipats normalment, no? Sitcoms en coneixem moltíssimes, jo en diré unes quantes, però n'hi ha moltíssimes i n'hi coneixereu vosaltres moltes més, no? Matrimonio con hijos, El príncipe de Bel-Air, Cosas de casa, a Espanya, Siete vidas, Aida, Friends, Claytell, Senfield, Frasier, que l'hem nombrat moltes vegades aquí, Les xiques d'oro, Modern Family, més actual, Me llamo Earl, que aquesta ja no seria ben bé de situació, perquè sí que hi ha, doncs, anem a dir que està filmat en diferents llocs, Rosanne, la coneixem per haver-la vista també aquí a Catalunya, el Superagente 86. Com a comèdia, tot això és comèdia i tot es pot entendre com a comèdia de situació, perquè anem a dir que participa una miqueta del mateix esquema, no? Però sí que és veritat que anem a dir que la nomenclatura és la que dèiem abans de un, dos, tres escenaris amb públic al darrere o bé amb riures enllaunats.
A més, també hi ha aquesta gairebé absència total d'exteriors, no? Precisament per aquestes condicions de producció en què es necessita, doncs, que hi hagi el públic i sobretot també aquesta economia amb el fet de pocs escenaris, uns decorats que ja estan fets i, per tant, cada capítol hi ha una cosa que ja la tens de base, no has de produir tota la recerca de localitzacions, etc.
La gravació d'exteriors normalment sol ser molt petita i en el cas més habitual la gravació d'exterior és una imatge fixa que el que fa és contextualitzar on apareixeran els protagonistes a la següent escena, no? Mm. Vull dir, si canvien de la casa de Friends al bar, doncs posaran la imatge del bar
sí, sí.
Des de l'exterior. No?
És una manera de veure ràpidament si estàs veient una sitcom o no, no? Adonar-te'n que sempre hi ha una quarta paret que no es veu mai, que que és l'escenari sempre té només... És un escenari més aviat teatral, i que doncs hi ha una absència molt notable d'exteriors.
A vegades, fins i tot, si estan al carrer, no deixa de ser també un decorat.
Exacte.
Sí, sí, sí.
O els estudis de torn on estan rodant la sèrie.
Una sèrie que potser sí que tenia més escenaris, però últimament la de Com conocía vuestra madre, doncs bé, sí que utilitzava més escenaris, sí que sortia una miqueta més de lo que era el pis o el bar, principalment aquests dos, però després doncs, bueno, ja hi havia més.
Se la considera l'hereva de Friends, no sé si esteu d'acord.
Potser amb la durada que ha tingut i amb l'èxit per el fet de ser un mateix tipus de comèdia, no? El que parlàvem abans, de que hi ha comèdies que tenen a veure amb la família, que tenen a veure amb els amics, que han de veure doncs a lo millor amb una situació doncs de laboral, no? Laboral, per exemple, era Juzgado de Guardia, o aquí a Espanya doncs casos com Farmàcia de Guàrdia o Los Hombres de Paco, d'aquest tipus de sèries, no? Bé, això és el que és el sitcom. També he mencionat abans el tema del running gag, que és això del gag o de la broma recurrent, i em sembla que tenim un tall que més o menys podríem establir com una escena d'una sitcom en aquest sentit.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¿Cómo va tu pierna?
Mejor, gracias. Vamos, pasa. ¡Oh, bien, Penny! Has venido a intercambiar regalos. Te complacerá saber que estoy preparado para todo lo que me puedas ofrecer.
Me alegro, ten.
Ahora noto que tengo cierto problema digestivo. Así que si tengo que excusarme abruptamente, no te alarmes. Ah, una servilleta.
Dale la vuelta. Léelo.
A Sheldon, larga y próspera vida. Leonard Nimoy.
Sí, vino al restaurante. Siento que esté tan sucia, es que se limpió con ella.
¿Que poseo el ADN del señor Spock?
Pues... Sí, supongo.
No sé quan riures enllaunats han sonat,
sí,
en aquesta estona que estàvem escoltant.
El tècnic de so aquí ha fet com si toqués el teclat, eh? Tocat,
diu, això ho devien gravar en algun moment, no? Aquest riure, t'imagines treballar d'això?
Sí, bueno, això és com... Jo suposo que aquest riure enllaunat deu ser una base, igual que hi ha, que havíem parlat alguna vegada, com allò del Grito Wilhelm o altres
perdoneu,
sons.
Jo he estat en el rodatge d'alguna sitcom aquí a Catalunya i...
Joan, va.
No, jo us dic a la que vaig anar jo hi havia uns micròfons que penjaven del sostre sobre el públic i entenc que ens estaven gravant els hi-hi's que fas.
I vau riure gaire o no?
No massa, i aleshores sortia un animador que deia, vinga, va, hem de riure una mica més, i tu pensaves, sí, clar, però si no em fa massa gràcia que...
Si no, ho deuen arreglar després a la postproducció, no? Home,
sí, jo crec que pugen el volum. Pugen, busquen aquella senyora que té el riure aquell divertit i aleshores nyac, el agafen aquí.
Enfoquen el micròfon a la senyora, no? Heu sentit el riure enllaunat i hem sentit també, doncs, això, personatges molt estereotipats, molt paradigmàtics, amb certes situacions que després es repetiran al llarg de la temporada. Això era Big Bang Theory. El personatge del Sheldon, que és una persona, doncs, molt escrupolosa, molt maniàtica, molt friqui, i que, doncs, estava obsessionat amb una sèrie de temes molt concrets, com podia ser el que estava explicant en aquest gag, no? Això seria una espècie de running gag. N'hi ha d'altres, i en aquesta sèrie, doncs, també s'utilitza molt aquest recurs, no? M'estava dient abans que vosaltres no la veieu, no us agradava, però, bueno, Big Bang és una sèrie...
És un gran èxit,
És una altra d'aquestes herències de la gran Friends, que, bé, enfocat potser... sempre hi havia, en tot aquest tipus de sèries, sempre hi havia aquell personatge, doncs, que, anem a dir, estava fora del cercle perquè era l'estrany, el friki, i aquesta, doncs, és com donar-li una miqueta girar una mica al mitjó, perquè tots són especials, estranys, raros, friquis, menys la noia, que és la veïna, i que, anem a dir, que és una miqueta la persona una miqueta més normal, encara que després, efectivament, descobrim que tots són especials, raros, estranys, friquis, no? Està molt bé, és una recomanació per qui no l'hagi vist, vull dir, són capitulets molt curts, 18, 19, 20 minuts, alguns d'ells, i ara em sembla que estan rodant i estan emetent la novena temporada, vull dir que Estats Units és una de les sèries que té més continuació ara mateix i més seguidors.
Mantenir el nivell amb tantes temporades jo veig molt complicat sempre,
Sempre que tenen alts i baixos. D'això en parlarem un altre dia. Sempre hi ha un moment en què la sèrie, doncs, transgredeix el límit, anem a dir, del que la sèrie pot donar de si. Això té un nom. Que
és, ja ens explicaràs, no?
Que ja us explicaré, que és saltar el tiburón, que en anglès diu jumping the shark, i que ho explicarem un altre dia. Passem al següent terme, i si voleu, doncs, no sé si tenim algun tall preparat per Cliffhanger. Sí, és el botó d'emergència, sí.
La Rosa ha apretat el botó d'emergència, sí, i ens hem quedat sense...
S'ha d'explicar totes les interioritats.
No, home, ara ho hem d'explicar perquè...
Meta-ràdio,
no,
sí.
No. S'estava escoltant això.
Aquesta música és l'opening de Rubicon, una sèrie que només va tenir una temporada degut a, no sé si a les audiències potser que no s'esperaven tenir un nivell més baix de l'esperat, i és una sèrie que deixava tot un seguit de moments claus en els quals et quedaves en suspens. No és el que volia explicar ara, que és el terme del cliffhanger. El cliffhanger, que prové de la paraula cliff, que vol dir una espècie de penya-segat o precipicio, direm en castellà, i hang, que vol dir, doncs, penjar.
Penjat, doncs, del precipici, del penya-segat.
És penjat
d'un fil.
Del fil, no? Això és aquella situació dintre d'un capítol que és el moment final que et deixa amb la boca oberta, i diu, i ara què passarà? Doncs ara
s'acaba el capítol.
M'he d'esperar una setmana, m'he d'esperar un any per tornar a veure què ha passat en aquest moment.
Això s'estila molt, eh?
Això és,
per mantenir l'interès.
És un recurs que s'estila moltíssim.
Que fa molta ràbia.
Que fins i tot s'estila
a la
literatura, si li podem dir literatura en alguns casos, però pensava en Dan Brown. Però vaja, que el cliffhanger és aquell moment que deixa l'acció inacabada, eh? I els personatges en una situació, doncs, complicada o inesperada. D'això en podríem parlar, i molt, amb sèries, sobretot, com Perdidos, com Lost, que ja n'hem parlat altres dies, perquè en té moltíssims. Jo suposo que tots vosaltres, em sembla que tots dos éreu seguidors de la sèrie.
Superfans.
hi havia molts moments d'aquests, i principalment...
Pràcticament cada capítol acabava així,
I principalment...
I especialment quan acabava la temporada, Marc.
I tinc algunes aquí que potser ara parlem de l'espoiler, allò que parlàvem fa unes quantes setmanes, però a cada temporada hi havia certs moments en l'últim capítol que deies, mare meva, i ara què? Doncs això és un cliffhanger, no? A Lost, per exemple, a la primera, jo recordo... No, em sembla que no destaparem gaire cosa.
Cap
però,
problema.
El tema de l'escotilla.
Això és doncs, la primera temporada.
Va ser algo que ens va deixar tots durant tota la temporada sabent a veure què és això, fins que al final doncs, hi ha aquell zoom fins a l'interior de l'escotilla i aquella llum que es va apareixent. No? Bé, a la segona, el personatge del John Locke doncs, no pitja els números de dintre de l'escotilla i per tant sabem que passa alguna cosa, està passant alguna cosa però no sabem què és. A la tercera doncs hi ha l'esfonsament del personatge del Charlie amb una revelació que ens deixava una miqueta intranquils. Tot això eren situacions que cada temporada n'hi havia i que ens deixava doncs, amb la boca oberta i amb les ganes de més i que ens feia esperar, en el cas de Lost, doncs, tot un any. Altres sèries que utilitzen aquest recurs, una de les que el va doncs, explotar era Prison Break, almenys en la primera temporada, perquè el motiu de l'argument doncs així ho indicava, no? Prison Break era un noi que volia doncs entrar a la presó per escapar-se amb el seu germà que segons ell el seu germà doncs havia sigut empresonat doncs injustament, no? Cada capítol doncs tenia un cliffhanger. Em sembla que no es pot donar gaire explicació més.
No, ha quedat molt clar.
A part d'aquesta, podem passar perfectament a parlar de l'últim terme, que són els procedimentals, que, si voleu això, farem un resum molt, molt directe i ja veureu que també és de fàcil entendre. Una sèrie procedimental, a mi em costa molt dir aquesta paraula, no sé si a vosaltres també us passa, però
procedimental
em costa moltíssim.
Bé, a veure, Joan...
Procedimental.
Molt bé, sí, sóc jo. Una sèrie procedimental és aquella sèrie doncs, que efectivament segueix un procediment i sèries com CSI, NCIS, podríem dir també The Good Wife, Fringe, altres com Castle, més actuals, totes segueixen Medium en el seu moment, doncs seguien aquella cosa de fer... un dia, un cas, resolució del cas, amb tota una sèrie de paràmetres que complien doncs, el mateix esquema, no? Això és el procediment CSI, és el més evident, no? És un crim o un assassinat, les proves i les complicacions i al final doncs, atrapar el delinqüent, no? Doncs n'he anomenat moltíssimes, no només són en el cas de lo que seria la part de sèries que tenen a veure amb crims, sinó que també ho podem trobar doncs, en sèries d'advocats o sèries potser més de ciència-ficció com Fringe o Expedient X, que utilitzava allò del Monster of the Week, no? Bé, aquestes són les tres. Jo havia portat un dibuixet que també vaig posar al Twitter ahir que era com es feia la fórmula d'una sèrie criminal, no? Com es podia fer una sèrie amb tres o quatre components: un agent del govern, un civil amb una característica especial, i ja tenim el show preparat, no? Normalment, si entre home i dona doncs podia passar que hi hagués doncs una espècie de tensió sexual en alguns casos, o bé si era entre dues persones del mateix sexe, doncs hi havia aquell rotllo del col·legueo del companyerisme, no? Sèries que ja hem dit, com Monk, com Medium, com Numbers, com Bones, que aquesta no l'havíem nomenat abans però també és clàssica i típica, Psych, The Mentalist, Chuck en plan comèdia, Fringe, que ja l'hem nomenat, doncs totes aquestes doncs, són i tenen aquesta composició. Bé, per la part del diccionari em sembla que ja ho hem acabat, podíem passar a veure unes quantes novetats de manera ràpida, que aquesta setmana doncs va farcida i jo crec que estaria bé de parlar-ne una miqueta.
When I started in this business, rock and roll was real and pure.
Mr. Finestra, is there a problem with the document?
I started this company from nothing.
Right, and now we're selling it.
I'm talking about our dreams, man. You don't understand.
Okay, here's what I do understand, Richard. You're high.
Yeah, well, so what?
Tu mateix. Doncs sentim el tràiler de Vinil, la nova producció del Martin Scorsese amb Mick Jagger, em sembla relacionat amb el tema de la música i de la producció musical dels anys 70, que farà a l'HBO, que anem a dir que és la successora del Martin Scorsese després de Boardwalk Empire, que és una d'aquelles sèries que va passar bastant desapercebuda, almenys aquí a Espanya jo crec que es van emetre totes les temporades, però que no va ser un gran hit de l'HBO com podrien haver sigut altres sèries de la cadena.
Això que és molt bona, aquesta.
Que és molt, no, jo diria que és una de les grans desconegudes dels últims anys. S'estrenarà a l'HBO aquest diumenge, si no m'equivoco, i és una gran aposta que segurament no veurem aquí fins dintre de molt, perquè l'HBO es vol instaurar a Espanya, igual que ho ha fet Netflix, igual que ho volen fer doncs, altres grans companyies, i clar, segurament doncs, no vendrà els drets a cap cadena per quedar-se'ls ell. Si HBO es queda aquí a Espanya i obre un canal de ficció en castellà, doncs aquesta se la quedarà com moltes altres que segurament vindran després. De moment, totes aquelles que tenen ja els drets adquirits, com podria ser Movistar o altres, com podria ser com Juego de Tronos, aquestes les continuaran emetent, perquè segurament tindran els drets per una sèrie d'anys. Amb aquesta, pel que jo tinc entès, i de moment, doncs no crec que trigarem una miqueta més en veure-la.
Promet molt, aquesta.
Promet perquè jo crec que és un producte, jo crec, bastant treballat, i a més que l'Scorsese no és la primera vegada que treballa amb Mick Jagger, si no m'equivoco, o amb gent relacionada amb el tema de la música, amb el món de la música, i jo crec que serà almenys interessant de poder doncs, valorar i veure aquesta primera temporada. Passem al segon tall, que és una segona temporada d'una sèrie que va causar furor l'any passat.
I've been doing the right thing for all these years now, and where has it gotten me? Nowhere.
Ciao, Caco, ladies. Ciao, Caco.
I might have a job for you.
Where and when?
You faked evidence.
Yeah! Who among us is without sin?
Better Call Saul, season premiere, Monday, February 15th at 10, only on AMC.
Doncs aquest senyor ens deia que Better Call Saul comença dilluns a l'AMC, que és la cadena que ho emet. Better Call Saul, la segona temporada, l'any passat, aquesta, anem a dir, aquest spin-off de la sèrie de Breaking Bad, que l'any passat doncs, va sortir al gener, aquest any surt al febrer, que ha sigut una de les oblidades potser en els premis que es donen als Estats Units a les sèries de televisió. És un producte treballat per el mateix creador de Breaking Bad, el Vince Gilligan, i serà una segona temporada de 10 capítols, si no m'equivoco, 10-12 capítols, i que té molt bona pinta, igual que tot el producte anterior. Aquesta, si s'estrena dilluns als Estats Units, el dimarts la tindrem aquí a Espanya en algun canal de pagament.
La recomanem, doncs.
La recomanem, jo la recomano molt. A mi em va agradar molt, és un tipus de sèrie que més o menys per el que explica, doncs ja sabem on anirà a parar al final de les temporades, perquè és la història anterior a Breaking Bad, però bé, està basada en unes grans actuacions, sobretot del Bob Odenkirk, que és un crac aquest home. Només dir, i no posarem els talls, però també hem parlat, o parlarem un altre dia, d'un parell de sèries o minisèries, una que es diu 11-22-63, que és l'última producció de la Stephen King amb J.J. Abrams, i també doncs, que a Espanya doncs, comença la segona temporada de Ministerio del Tiempo, que es va causar furor, ja ho sabeu, i que em sembla que comença la setmana que ve també.
Doncs Marc, em prenem nota de tot plegat. Amb en George Michael, a l'època de Wham, doncs donem pas a la secció de cinema. Joan Moret.
Molt bé, molt bé. M'encanten les engrunes. Està... tenim molt de temps, no? Per parlar de cine avui, sí? Sí? Bueno. Que...
Culpa meva.
El George Michael, l'hem de sentir durant gaire estona, Rosa? No,
no, no.
Bé, abans de començar, recordar...
Tenen ganes de fer ballaruques.
Actualitat cinematogràfica, com sabeu, aquesta setmana ha començat el Festival de Cinema de Berlín. I s'ha obert amb AB César, la nova producció dels germans Coen, que ens morim de ganes, almenys jo personalment em moro de ganes que s'estreni per veure-la. Dit això, passem a parlar de les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana.
Derek Zoolander, soy de la Interpol, División Moda Mundial.
Está buena, me fío de ella. ¿Qué sabe usted de la moda?
Fui modelo de bañadores.
Ai, senyor, la que està bona és la Penélope Cruz, que s'afegeix al repartiment d'aquest Zoolander Number 2. Aquí s'ha dit Zoolander 2, però vaja, el títol original és Number 2, que té fa un cert joc amb perfums i coses d'aquestes, que, com sabeu, és la segona part, una seqüela tardana d'aquell Zoolander de l'any 2001, una sàtira escrita i dirigida per Ben Stiller, interpretada per ell mateix i el seu amic Owen Wilson, amb Will Ferrell, que també és una altra estrella que coneix molt la televisió nord-americana, i en aquest cas, com hem dit, s'hi afegeix la Penélope Cruz. Segueix les aventures de Derek Zoolander i Hansel McDonald, dos supermodels que tenen, bé, dues neurones, una cada un, i que viuen diferents aventures enfotent-se una mica de tot el món aquest de la fama i de la moda, etc.
Aquests dos són una miqueta l'estranya pareja, eh? Vull dir, són dos actors, sí, que van quasi sempre de la mà.
És una pel·lícula que us recomanem que aneu a veure havent consumit algun tipus de substàncies, la disfrutareu molt més, això sí, consum responsable, si us plau, no voldríem que ningú prengués mal, però vaja, trobeu-vos una mica abans d'anar al cinema.
Però jo la primera te va agradar.
Bé, és així, perquè són pel·lícules que veus amb un... Bé, et fots unes quantes cerveses abans d'anar-la a veure, i aleshores la disfrutes molt i surts recomanant-la a tothom. Però, vaja, tenim altres propostes al cinema, en aquest cas no als Ocine. Als Ocine podeu anar a veure Zoolander, eh? I també fan d'altres. Però volem que anem avui mateix, aquesta nit, al Cineclub Garbí a les 10 de la nit. I anirem? Ok, a veure, què ens proposen?
I mean, it's great to dance to, but I don't know that I would listen to it every day at home. One more time!
Il faut absolument que tu arrêtes tes conneries, que tu te consacres à tes études maintenant.
Eh bien, ils ont 20 ans à peine, ils sont très talentueux.
C'est folle, tu comprends rien, c'est de la disco moderne. Oh
yeah. Si, non mais sa tête me dit quelque chose, mais je sais plus si j'ai couché avec ou pas. Wow.
Doncs vinga, amb aquest ritme tan engrescador de Daft Punk, donem pas a Eden. Eden és una pel·lícula de Mia Hansen-Love, aquesta autora francesa, que ens explica una història molt personal i és l'auge de la música electrònica als anys 90. Una mica aquella, us en recordeu aquella pel·lícula de 24 Hour Party People que va fer el Winterbottom sobre com sobre New Order, bàsicament com hi havia l'esclat de la cultura DJ a Manchester? Doncs aquesta seria la versió francesa que Mia Hansen-Love ha fet adaptant una mica la història del seu germà Sven, que va viure tota aquesta moguda en el seu moment. És una pel·lícula superpotent que encantarà la gent que li agradi la música, sobretot als DJs, però també als que van viure tot aquest moment culturalment tan significant, perquè passem, entenguem que va ser aquest moment en què la gent començava a anar als locals pel DJ, per qui punxava la música més que no pas per anar a veure música en directe. Per tant, una pel·lícula molt interessant que ens presenta el Cineclub Garbí i que només podem veure avui a la nit a les 10 al Centre Cultural de Malgrat de Mar. Per tant, dit està, és una excursió que us recomanem. Aneu-hi perquè val la pena. Gràcies, Eduard. T'han faltat uns aplaudiments ara aquí al final. Com sabeu, això és el logotip. Us sona o no? Gràcies, gràcies. el logotip de la United Artists, no sé si el recordeu o no, però
totalment
vaja,
reconeixible, eh?
Aquesta és una productora que va crear en el seu moment doncs Charles Chaplin i companyia, quan es van ajuntar els artistes del Hollywood de l'edat daurada per fer doncs una companyia que produís les seves pròpies pel·lícules. Doncs aquesta companyia l'any 1980 es va fotre una castanya de por amb una pel·lícula que és La porta del cel, que podem veure aquest dimarts al cineclub, perquè estic en la història aquesta dels cineclubs i no paro, però no, és el cinema de Truffaut de Girona. Fan el clàssic del mes i aquest dimarts aposten per La porta del cel, aquest clàssic, aquesta pel·lícula incompresa, un western ambientat a Wyoming a finals del segle XIX, sobre les ferides de la guerra, la lluita de classes i les mentides del somni americà. Una pel·lícula molt i molt recomanable, per mi és una obra mestra absoluta i va ser molt injust que no anés a veure pràcticament ningú quan es va estrenar, que enfonsés la United Artists, pobres, per això els he fet aquest homenatge amb el logotip. I, doncs bé, tenim ocasió de veure-la a Girona, proposta super recomanable, això sí, us heu de reservar tota una tarda perquè la pel·lícula és llarga, però val la pena.
I Joan, ja ens quedarà, si mirem ja la setmana que ve, ens queda, tenim cineclub.
Tenim cineclub la setmana que ve, el dijous, passem al cineclub Adler, ja ho sabeu, Sobre la marxa, una pel·lícula catalana molt sorprenent i que us recomano de tot cor, de totes coses, perquè us la recomanaré totes les que fem al cineclub, però vaja, és un documental sobre un personatge molt peculiar, un home que d'Argelaguer, que es va dedicar tota la vida a construir una mena de paradís enmig del bosc, feia tot unes construccions de fusta enmig de la natura, i allò era el seu Shangri-La particular. És una proposta molt interessant que ve produïda per Isaac i la Cuesta Isacampo i d'un autor joveníssim d'Olot, en Jordi Morató, que bé, ens fa una proposta que des del Cineclub diem, ei, veniu, que us sorprendrà.
Doncs amb aquesta recomanació posem amb el temps molt just el punt i final al Cada Cultura. Moltíssimes gràcies per ser aquí un divendres més. Molt bon dia a tothom.
Gràcies.
Els pitos, ho hem quadrat, eh?